entre Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Són les 12 i pràcticament 23 minuts. Comencem amb aquests 3 minuts de retard, perquè ja heu pogut escoltar en directe aquest sorteig de la propera fase de la Champions League de futbol. I a la una, a través d'internet, i nosaltres també t'ho explicarem, els rivals dels equips espanyols a la Europa League. És dilluns avui, 7 de novembre del 2022, hores d'ara. Estem fregant els 17 graus a la ciutat de Lleida. Però poca broma, perquè avui la mínima ha estat de 4,8 graus, però en canvi ahir vam estar amb una mínima de 3 graus. 3 graus. És que, clar, com no d'haver refredats? És que és normal. Hi ha hagut una inversió tèrmica, per cert, la mínima vaqueira és de 5 graus, que és més alta que... És la més alta que Lleida, i Esterri de Neu és de 1 sota 0, per exemple. En fi, són aquests desajustos. Ara ve el fred i sembla que ha de recuperar el temps perdut, però vaja, que és que estem al novembre. Què ha de fer? Doncs fred. És que és normal. És que és normal. En fi, va, que busquem aquesta previsió meteorològica. Tot seguit farem la repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, des de Q2 Consultors, i posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a 2:15, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on repassarem els principals resultats dels equips lleidatans. Però ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisès Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts, i també tindrem alguns intervals ennuvolats al vessant nord del Pirineu durant aquesta tarda. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes a les comarques del sud i més baixes al vessant nord del Pirineu, amb màximes en general de 22 graus a Lleida capital, a Balaguer i també a Tàrrega. La màxima serà avui de 19 graus a la Seu d'Urgell i de 15 a Viella. I si en referim al vent, predominarà la component sud al Pirineu amb ratxes més fortes a cotes altes, mentre que la resta serà fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem intervals ennuvolats al cel, augmentant a cels ennuvolats al final del dia a la Vall d'Aran, i també tindrem intervals de núvols baixos matinals, sobretot a les comarques del sud, sense descartar algun banc de boira, amb unes màximes demà de 22 graus a Lleida, Balaguer i a Tàrrega. La màxima serà de 19 a la Seu d'Urgell i de 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Va, que fem una repassada a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I avui el que fem és començar, però mirant enrere, perquè fa 40 anys de la gran riuada del novembre de 1982 a tota la conca del Segre. Jo et parlo des de la ciutat de Lleida, però si ens escoltes des de Balaguer o des de qualsevol municipi que hagi a la conca del riu Segre, l'any 1982, aquest novembre, aquest 7 i 8 de novembre, doncs segur que recordes, segurament recordes el que estaves fent, i per desgràcia potser fins i tot vas patir o vau patir a casa, doncs, pèrdues materials. En aquell moment potser tampoc se'n va parlar tant, no havia internet i per tant la difusió era molt més lenta, però a part de tot el tema de pèrdues materials, també hem de lamentar 18 morts i 2 desapareguts. La majoria, per cert, a Andorra. La majoria a Andorra, 12 estem parlant. 12 i 2 desapareguts dels 18, eh? Però, per exemple, el Pont de Bar va ser arrasat, és potser el nucli que ho va patir més, es va haver de refundar el poble en un lloc nou, s'ha fet, de fet, però, vaja, no sé, són aquelles tragèdies o aquells moments històrics en els que, si vas preguntant a la gent recorda què estava fent. Jo aquest matí m'han convidat a una tertúlia amb un altre mitjà de comunicació i em preguntaven, escolta, tu recordes? Bueno, jo era relativament jove, tenia 7 anys, era un nen. Però jo recordo anar amb la meva mare i el meu germà petit, que només en tenia 2, I és curiós perquè el riu cada cop anava més ple i començava a arribar ben amunt del Pont Vell. I recordo tothom anar a veure allò. És curiós, eh? Potser no ens pensàvem que pogués passar d'allí o que fins i tot es pogués trencar el pont. Però jo recordo que la gent vam anar cap allà, però després que hi ha Protecció Civil i Guàrdia Urbana i d'altres agents de diferents cossos de seguretat, doncs van fer marxar la gent del Pont Vell. Dic el Pont Vell perquè jo recordo aquell punt, eh? I recordo que ja vam marxar, doncs, direcció cap a plaça Sant Joan i ja amunt. L'eix comercial va quedar sense problemes perquè està més alt i després totes les imatges ja les has vist, segur. Jo n'hi ha una de molt icònica, després en parlarem amb el Joan Ramon González, dels Bocins d'Història, que és una barca d'aquestes estil Zodiac, d'aquestes que són inflables, navegant, perquè s'ha de dir així, navegant per la Rambla de Ferran. I és que allí estem parlant d'alçades d'un metre o metre i mig, la zona de Cap Pont, al ser més baixa, al marge esquerre, i al no estar tan protegit pel mur de contenció de la banqueta, doncs també va rebre moltíssima aigua. A Lleida, el punt l'únic que va ser afectat va ser tot el tema de la Rambla de Ferran, la desembocadura, diguéssim, del riu Noguerola, que déu-n'hi-do, que ja en va haver prou. Lleida, vull dir marge dret. Marge esquerra, doncs, Camps Elisis, Cap Pont, a Balaguer, bueno, i més avall de Lleida, que a més a les zones de Torres, de Soses, de Serós, d'Aitona, també es va sumar ja la d'altres rius que també venien desbocats. Com va passar tot això? Doncs perquè durant 72 hores van caure 323 litres per metre quadrat. A més, van caure a la muntanya. I a més no havia rialp. I per tant, doncs, es van alinear, doncs, tota una espècie de coses que podien sortir malament i van anar a sortir malament. No havia més contenció, va ploure molt i arral de tot això, doncs, l'aigua al final sobrepàs. Després de 40 anys, el que més em sobta és que estem parlant sempre de danys materials, però que hi ha 18 morts amb aquesta riuada. No a la ciutat de Lleida, parlo de la riuada, que va començar a Andorra, per entendre'ns, o a la zona de la Seu d'Urgell, o més cap a la dreta, que és on neix el Segre, més cap a la zona de Llívia, Puigcerdà. Però 18 morts i 2 desapareguts, eh? Podem parlar de 20 morts, per entendre'ns, per tant, poca broma. A nivell econòmic, en pessetes és això. Llavors va ser una xifra enorme. Estem parlant de que es va declarar zona catastròfica, mitja província, i que les pèrdues van ser de 45.000 milions de pessetes. És molt. I fa 40 anys era molt. Vols que t'ho passi a euros? Ja saps que després quan ho passem a euros sempre es veu tot molt més petit. Doncs amb euros són 270 milions d'euros. Que no és que sigui poc, eh? 270 milions d'euros de pèrdues. En fi, són d'aquelles dates que tothom recorda d'una o altra manera, si no et va agafar molt petit o molt petita, i recordes què estaves fent i amb qui estaves. Jo estava, recordo, mira, amb la mare i el germà, i després, post-riuada, doncs, anar a visitar, per exemple, on treballava el meu pare, que era la zona de Mercolleida, i veure fang, un pam de fang dins dels edificis, o més, dos pams de fang, que això és el que queda després, el tema del fang, eh? En fi, va, canviem de tema. Això fa 40 anys, 1982. Des de llavors s'han anat construint rialp, per exemple, i d'altres sistemes de contenció, i tot fa indicar que seria difícil que tornés a repetir-se una situació com la del novembre de 1982. Però vaja, que amb el canvi climàtic i amb aquests canvis de tendències al clima, donem-li temps. Provoquem-lo una mica més i veurem a veure si... Dic el planeta, eh? Provoquem-lo una mica més i a veure si ens ho farà repetir o no. Cuidem-lo, sisplau, cuidem-lo una mica. Canviem de tema, va, obrim crònica política. Valens ha presentat aquest cap de setmana els seus candidats a l'alcaldia de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. En aquest cas serà Ángeles Rives. La formació ha celebrat un acte amb la mirada posada a les eleccions municipals de 2023 i ha promès reconstruir Catalunya des dels ajuntaments. I marxem cap al territori, perquè jo crec que això sí que és una bona notícia necessària, i és que els quatre hospitals de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran per fi ja poden gestionar les incapacitats temporals, les baixes, vaja, per ingrés hospitalari. Així, els pacients que ingressen de forma programada o urgent a l'Hospital Comarcal del Pallars, de l'Hospital Ubal d'Aran, la Fundació Sant Hospital i Hospital de Cerdanya reben la baixa automàticament al mateix hospital i els familiars estalvien desplaçar-se al CAP per fer el tràmit. Entre els quatre centres han gestionat una cinquantena de baixes i una quarantena de comunicats de confirmació des del juliol, quan es va començar a desplegar la mesura. Actualment, el 14% de les baixes generades a la regió són per ingrés hospitalari, i amb la qual cosa es preveu estalviar entre 1.550 i 2.800 visites anuals als CAP, que prou falta els hi fa. Que els hi traguen els metges i a les infermeres i infermers i doctores tot el tema burocràtic, que es puguin dedicar a les persones, a escoltar-les, a veure-les, a atendre-les i a buscar-li solucions. Que, de fet, quan tu parles amb les doctores i els doctors, amb les infermeres i els infermers, és el que volen. És el que volen. Poder-se dedicar als pacients i a les pacients. És el que volen. I que els hi treguin de sobre tot el tema burocràtic de paperassa. De veritat que a mi em van haver de tramitar una baixa pel tema de la Covid, i la paperassa que generen i el temps que perden és igual o superior al temps que gasten parlant amb tu i veure com estàs. No anem bé. És aquest el problema. Canviant de tema, va. El volum de diners intervinguts a la duana de la Farga de Moles entre Andorra i l'Alt Urgell es quadriplica en un any. A l'any 2021 havíem tornat a xifres prepandèmia, les mateixes del 2019. Però és que les actes d'infracció relacionades amb divises s'han triplicat en aquest període. És un augment exponencial que des de l'Agència Tributària atribueixen a l'actual conjuntura econòmica. El cap de servei de viatgers de la duana, Emilio Vallano, explica que hi ha gent que pensa que Andorra pertany a la Unió Europea i no entenen que és un país tercer fora de la Unió Europea i que, per tant, creuen que no han de declarar els diners que porten en metàl·lic i ho desconeixen, mentre les activitats vinculades al contraban es mantenen estables. No és que sigui bones notícies, però almenys no pugen. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I comencem a parlar amb el nostre advocat de confiança. Ara estava mirant el calendari. És la primera vegada que parlem amb el Josep Lluís Gómez al mes de novembre d'aquest 2022, perquè el vam fer venir la setmana passada, amb el dia de la castanyada. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Estem al mes de novembre, Josep Lluís.
Gràcies. Ja estem... Bueno, que ja tenim el peu al coll de l'any.
I tant que sí. El Josep Lluís Gómez i a tot el seu equip, que els trobeu a Q2 Consultors, a internet, q2-consultors.com. Ja saps que, a més, estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i que els pots contactar de manera fàcil, còmoda i ràpida per telèfon. 973-2828-18. 973-2828-18. Josep Lluís Gómez, va, que parlem avui d'un tema que en podríem parlar de moltes vessants, però ho farem potser de la més intimista. Anem a parlar del soroll. Vivim en societat i és molt maco viure en societat i, bueno, és molt maco. A veure, jo crec que les persones, en general, som socials. O sigui, requerim, necessitem tenir el contacte de la gent. Però bé, és cert que hi ha moments del dia en el que, escolta, que està molt bé sol, tranquil, amb silenci. I el silenci, a vegades, en una ciutat és car de trobar, perquè les ciutats cada vegada són més sorolloses. I avui no parlarem del soroll de la ciutat ni el soroll dels carrers, sinó que anem a parlar del soroll i quan parlo de soroll vull dir això, molest, dins d'una comunitat de veïns que també n'hi ha. I dins d'una comunitat de veïns pot ser o un veí, o un pis, o uns baixos. Uns baixos on hi hagi un bar, una cafeteria o un pub nocturn. Perquè suposo que, Josep Lluís Gómez, consultes per tema de sorolls en aneu tenint al cap de l'any. És un degoteig.
Sí, a veure, les molèsties per soroll o per algun altre tipus de emanació o algun altre tipus de qüestió són freqüents i, bueno, dintre de les comunitats també tenen un abast superior, però també pensa, Ricard, tu abans, ara estaves parlant tu de l'àmbit urbà. Mm. En l'àmbit no tan urbà, aquell que es queixa perquè les campanes del poble o que el gall canta a les 6 del dematí, sí, que han de fer amb el pobre animal, no? Aleshores, sí que és veritat que potser l'estrella sigui sorolls que procedeixin de determinades activitats dintre de la nostra comunitat, gent que fa festes, sobretot fora d'hora, diguem-ne, o pues, aquest tipus de locals o d'oci nocturn, i que generen problemes. També podria haver problemes que sorolls que procedeixin d'animals o d'altres activitats.
Però te n'afegeixo un, que sembla estrany, però jo no he conegut. Gent que té un veí que toca un instrument.
També.
No, t'ho dic perquè quan diem soroll ens pensem que és un martell pneumàtic treballant al carrer, o el veí que està fent forats per les parets. No, ja, i la contaminació acústica pot venir de molts llocs. I escolta, que la música clàssica és un plaer escoltar-la en un auditori, però amb tots els meus respectes, de vegades, si t'ha tocat un veí que toqui, jo què sé, la trompeta o el violí, i són tasques en les que s'ha de practicar molt i molt i molt i de manera molt repetitiva, doncs també pot ser un problema acústic entre veïns, això, eh?
També pot ser un problema acústic. I aquí hi ha implicats, evidentment, les, entre cometes, víctimes d'aquest soroll, el causant d'aquest soroll, però també pot estar implicada fins i tot les administracions, perquè les administracions pensem pues, en locals que no tanquen dintre de l'hora o que cedeixen els seus decibels. Aquí també hi ha una implicació, en el seu cas, de les administracions que han d'aplicar les mesures correctores, que dependrà moltes vegades de la normativa municipal específica de cada lloc, no? Tot això abans d'anar fins a... podem arribar fins al jutjat per aconseguir que aquest infractor pues, cessi amb aquesta activitat. Aleshores, dintre d'una comunitat de veïns tampoc és el mateix. Tindrem que enfrentar amb un propietari que amb un arrendatari. Que un arrendatari, no? Aleshores, en una comunitat de veïns el primer que podem trobar és que hi hagi uns estatuts, que no sol ser massa freqüent, però tampoc infreqüent, en què prohibeixen desenvolupar determinades activitats, per exemple, de restauració o de pubs o similars als baixos. Això seria perfectament legal si està als estatuts abans de que s'inici aquest tipus. O, penseu, aquí no és massa freqüent, però sí a la platja, el lloguer turístic està prohibit. El lloguer turístic, sobretot a vegades, sentim parlar de Barcelona, que és una autèntica problemàtica. La tenença o no tenença d'animals, la regulació senzillament d'on se poden instal·lar aires acondicionats. Aires acondicionats fan soroll, tenen vibracions, poden tindre-los, doncs veure on se poden instal·lar. I aleshores sí que, arribat el cas, podem arribar a demandar amb un veí per aquestes anomalies, fent-ho nosaltres o fent-ho la comunitat, és a dir, fent-ho els afectats o fent-ho la comunitat en general. Val? Tenint en compte que no és el mateix un horari a les 12 ara a les 12 del migdia, que fer-ho això a les 3 de la matinada. Han de veure aquestes ordenances què diuen, no? Aleshores, moltes vegades el que tenen que fer és denunciar aquesta conducta, sobretot quan és repetitiva, a la Guàrdia Urbana, perquè vinguin allí, perquè hi hagi constància d'aquestos decibelis, d'aquesta anomalia, perquè a vegades és qüestió de que, sobretot pensant en locals, que el que falta és aïllar aquests locals acústicament, i a lo millor amb unes mesures correctores això se soluciona, no? I que, bueno, el que tenen que fer moltes vegades és disposar d'informes tècnics, per exemple, en el cas de soroll d'aires acondicionats, pues que avalin que hi ha aquesta desviació o aquesta situació, per poder justificar davant de les administracions, diguem, escolti, prenguin vostès mesures, o per poder anar al jutjat i demanar-li al jutge que, de manera cautelar o de manera definitiva, s'aturi aquesta activitat. A vegades és molt més fàcil o molt més difícil, amb aquell veí que té una afició a la música, això serà bastant més complexes si ell no vol atendre aquestes circumstàncies, però fins i tot se li pot privar a una persona de l'ús de la vivenda o del local durant un temps que no pot ser superior a 3 anys, no? O extingir aquest arrendament i demanar danys i perjudicis, perquè moltes vegades quan aquesta activitat és important i continuada, doncs es pot causar un estrès, unes molèsties, un insomni, i per tant, per evitar tot això, podem demanar les mesures corresponents. Que sapigueu que les eines hi són, que en tindrem que justificar a través d'informes, a través del que sigui, aquestes anomalies, i per tant aleshores sí que podrem anar i demanar les mesures correctores corresponents.
Josep Lluís, al principi parlaves de unes franges d'hores. Això està regulat a nivell de ciutat, per exemple, jo què sé, a mi m'agrada escoltar, per exemple, la música alta a casa. De manera normal, si tenim un mínim d'educació i no se'ns en va el temps, mirarem el rellotge i a partir de certa hora doncs afluixarem el nostre equip de música. Però a partir de quina hora ha de ser?
No, això dependrà de les ordenances municipals, i evidentment hi ha uns horaris, diguem-ne, diurns o nocturns. Però com tu dius, si t'agrada la música, ara tu i jo que ens estem veient, portem tots dos uns magnífics cascos auriculars a les orelles i podem escoltar la música a tot volumen sense fastiguejar el veí ni pon ni molla. Per tant, jo crec que hi ha una qüestió més enllà d'aquestes normatives, que és l'urbanisme que tots tenim que practicar. No?
Però vull dir, hi ha un horari a Lleida, sí. Per exemple, és a partir de les 11, a partir de les 12...
Hi ha un horari, no te sabria dir en aquest moment les franges horàries de l'Ajuntament de Lleida, però hi ha unes ordenances sobre això.
Que diguéssim passa a ser diurn, de diurn a nocturn.
Correcte.
I llavors canvia tot.
Sí, perquè, home, la mala sort la té aquella persona que treballa durant la nit i vol dormir durant el dia, però bueno...
Déu-n'hi-do, aquests casos també són, bueno, dignes d'estudi, perquè estan molt desprotegits en aquest aspecte.
Sí, sí, sí. Si treballes en un hospital o a la Guàrdia Urbana o ets forner i treballes per la nit, pues durant el dia pues tens unes condicions pues diferents.
Clar. Josep Lluís Gómez és advocat, ja sabeu, a Q2 Consultors. Els trobeu a internet, q2-consultors.com, a Balaguer, Viella, Barcelona, i a Lleida, al passeig de Ronda 57, o al telèfon 973-2828-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Fins la setmana propera, Ricard.
Este lunes en COPE también es tiempo de juego.
¿También?
Con la Liga.
¡En otoño!
Desde las 8:30, Rayo Vallecano-Real Madrid.
¿Tan tranquilos?
Claro. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Y el de los goles, Vivi. El de la cadena, y todo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Dos, tres,
I ara sí, aquest és el moment en el que posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer tots els dilluns per començar bé la setmana. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Superat ja la castanyada, tots sants... Estem al novembre. Estem al novembre, Joel.
Passa molt ràpid, això.
Déu-n'hi-do, eh?
Jo fa dos dies tenia 15 anys i ara ja en tinc 30.
Ara, beca. Això.
Pues imagina't, passa molt ràpid.
Jo dos dies i mig fa.
No sé ja cap on tirarem.
Bé, no hem rebut cap missatge satisfactori de les eines que donem per atansar-te i trencar el gel amb una persona que no coneixes, però seguirem insistint, eh?
Sí,
seguirem insistint
per favor.
Temporada perquè cada vegada tingueu més arguments per atansar-se amb una persona. I, bueno, ara què li diré? Que fa fred? Que fa calor? És que això està molt manit. Doncs què li podeu dir, per exemple?
Pues mira, el que li podria dir, per exemple, és que els metges nord-americans no van fer servir anestèsia als nadons, amb els nadons, fins als anys 80.
Caram.
Vale? Caram. Es pensaven que no patien mal ni els hi passava res.
Ja, com que no parlen. Vale?
Fins a l'any 86... Va ser així. O sigui, tu pots entrar...
Fa 4 dies, eh?
No res, bueno, 4 dies, quasi 40 anys, però bueno.
Sí, però...
Però tu pots entrar i li pots dir a una mare, per exemple, o a un pare solter d'aquests, que vagin amb un nen, si tu vols que t'agrade, si
sí,
vols
sí.
que és pues, guapo, guapa o tal, tu li dius, perdona, tens un nen molt bonic. Tu sabies que fins als anys 80 no van aplicar anestèsia als bebès? I a veure què passa. I diria, hòstia, pues, que mal.
Però poca broma, que hi ha nadons que els han d'operar...
Sí, sí, no, bueno... Pues,
seriosament,
pues,
eh?
Pues imagina't, fins l'any 86, no 80, vull dir, ja quasi finals dels 80.
Pobre.
Vull dir, bueno, ja tens l'anècdota per entrar a sí. un pare o una mare sí, que sí. tinguin un crió o padres solteros.
Sí, sí.
Que ara... Clar, pensa que jo ja tinc 30 anys, jo ara estic en una bona... Jo ara estic en una bona etapa, perquè encara, cada vegada menys, no? Però... Clar, jo tinc un públic, puc tenir un públic de 20, 30 i 40.
Que encara no tinguin fills.
Bueno, a veure, això ja...
No, però, a veure, amb 30 anys encara...
Però ja, ara ja comença, ja amb 30 anys ja quasi tothom que conec ni té, no? Però sí que és veritat que jo ara estic amb un públic bo, però entenc que a partir dels 30 i... Ja el que trobes és acostumar a ser gent amb fills.
Amb fills, i llavors, clar, com el coneixes? Pues això...
Pues al final t'ha de caure bé el crio i t'ha de caure bé el pare o la mare,
mira,
no? Pues,
els anestesistes no treballaven quan era un nadó.
Exacte.
A Estats Units. Fins a l'any 86.
Correcte.
Parlem-ne. I llavors de l'any 86 també em ve ara el cap que va haver el Mundial de Futbol a Mèxic, i si voleu ja enllaceu per allí. O sigui, sí, als Estats Units... Ah, escolta, i saps que a Mèxic es va fer el Mundial de Futbol?
Exacte.
Que Espanya ens va tocar contra Dinamarca, que tothom estava aterrat.
Va ser lo de Tassotti, el 86? No, Luis Enrique, no.
No. És que tothom estava aterrat perquè ens va tocar Dinamarca contra Espanya, van dir, bueno, ens passaran per sobre, i al final Espanya va guanyar 5-1.
Sí,
imagina't tu.
Imagina't.
Quines coses. Si
tot no... són coses, és atensar-se en un bar i parlar.
Però tu no havies nascut?
No, jo el 92.
Imagina't. El 92. Ah, tu ets de l'altra cita esportiva, el Barcelona 92.
Sí. Jo sóc el primer postolímpic, perquè sí, sí. van marxar el 10 d'agost i jo vaig néixer l'11.
Ah, mira.
Sí, sóc el primer dels primers. Sí.
Perfecte.
No volia saber res.
Si ens en recordem d'això.
Vale.
Vinga, que la societat no s'ha donat cap respiro i ha seguit generant notícies pel Joel.
Està claríssim. La setmana passada vaig fer lo de... vaig parlar de gent que era ruc, no? I pensava que pararia.
Però no.
Però veig que m'ha donat per dos programes. I és que diu... influencer compra un sofà de $100,000 i le pide a sus seguidores donaciones para pagarlo.
Ah, claro, home.
Sí, resulta... que ella en principi es va equivocar i no volia aquell sofà, però el va comprar. Què dius? Com ha pogut passar això? Perquè, clar, si tu per internet has de ficar la targeta, nom...
La meva saltarà, vull dir, ja te dic jo que no l'acceptarà. No.
Clar, llavors, diu que es va... que accidentalmente compró un sofà por $100,000. Què dius? Com ha de ser aquest sofà? També, eh?
Va, això és una estafa.
16 milions de peles.
Això és una estafa. No, t'ho dic ara.
No.
Presumptament. O sigui, ara li faran les donacions, tornarà al sofà, li tornaran els 100,000...
Jo el que havia pensat...
I quedarà amb el que li ha donat la gent.
Jo el que havia pensat, la tia fa un vídeo i molt acollonida...
Presumptament, eh? Presumptament.
Molt acollonida, no. Una nena de 21 anys, eh? I jo llavors... clar, pensava... si aquesta noia hagués dit, mireu, doneu-me aquests 100.000 euros, venc el sofà per lo que em donin, i el diners, els diners que em donaran, que com a mínim me donarien 50.000 euros, els destinaré a una organització o els a veure, donaré, eh?
A veure, o no, eh? O no. O sigui, vols dir que n'hi ha gaire de gent que compraria un sofà de segona mà per 50.000
euros?
Bueno,
algun excèntric segur que hi ha. Tot té públic en aquesta vida. Però el que et dic és que, bueno, pues amb una mala malíssima, dius, aquests diners els donaré a una organització i llavors pues pots fer com una gincama per a veure qui compra el sofà.
Una influencer de 21 anys i donar diners per la gent necessitada per problemes reals? És que em sembla que has barrejat dos conceptes aquí que no...
Però per això et dic que... Si s'equivoc... Bueno, és igual, en fin.
Sí, no.
Total, que la desgraciada aquesta, doncs... Pues, diu que ha comprat un sofà de 100.000 euros, de 100.000 dòlars, m'agradaria saber com és, i demana diners per si li voleu...
A veure si és còmode, almenys.
Clar, si li voleu pagar o algo, doncs pues això.
Bueno.
Vale, tinc una altra notícia que no és graciosa, però us he de confessar una cosa, i és que estic molt obsessionat amb aquest tema. Des de fa... un temps. Jo us explico, evidentment no us puc donar molts noms, quan estava de professor a les perifèries de Barcelona, vaig tenir un alumne que va ser, bueno, que estava fent un canvi de sexe. Sí?
De quina edat?
Primer de l'ESO.
Caram.
Vale? Vull dir, ja fins aquí ja no puc dir res més. Llavors, què passa? Que jo no paro de llegir notícies de com la que llegiré ara. Nunca debí hacer eso. Dos personas trans se arrepintieron de su decisión y aconsejaron y aconsejan pensarlo bien.
Home, clar.
Jo el que deia, que hi ha opinions de tota mena, a vegades molt contràries i a vegades molt a favor, i me semblen molt correctes les dos i que la gent m'ho expliqui perquè ho entengui, no? Però jo el que deia és, si a mi em passés això, que tingués un crio, m'esperaria potser fins que tingués ús de raó, fins que tingués 18 anys, no? De dir, estàs segur? I dir, sí, sí, papa, jo me sento una nena, doncs llavors sí que faríem els tràmits que fes falta. Però hi ha gent que em diu, això és fer-li passar 18 anys de calvari. Però clar, després llegeixen aquestes notícies de gent que fa el canvi i se n'empenedeixen tant...
És que és molt dràstic, eh? Jo crec que darrerament s'està prenent a la lleugera, és com prendre-se un fàrmac. No, mira, si et fa mal el cap, un paracetamol, ja
però
està.
Però a mi m'agradaria que m'ho expliquessin, i si hi ha algú que ens escolti i tot, estaria super agraït de que pues, les opinions, perquè jo veig això, no? Llavors, aquell nen de primer de l'ESO, llavors van aparèixer un munt de nens, altres nens de primer de l'ESO, dient que també volien... fer-se el canvi, no? I era com... Però tu ets assegut, això? Sí.
No, a més, el procés és llarg.
Claro, claro, claro.
I dur, Llarg i dur, per tant...
Per això, vaja, però bueno, tant de bons expliquin alguna cosa. Però el titular era això. Dos persones trans se arrepintieron de su decisión y aconsejan pensarlo.
Claro. Pues escolta, és un consell ben normal. O sigui, sembla estrany que haguem de destacar un consell normal de dir, escolta, tranquil o tranquil·la, pensa-t'ho bé...
Exacte.
Espera't el temps que faci falta i no prenguis decisions corrents i de pressa, i molt menys per modes, perquè llavors
exacte,
ja és l'últim.
I això, no?
Bueno.
Bueno, en fi, ara tornem a la secció de rucs, i és que diu que el jefe de l'ejército ugandès anuncia en Twitter su intención de invadir Kenia.
Oh!
O sigui, en Twitter. Us explico. Resulta que era l'estratègia d'Uganda. Uganda volia invadir Kènia, ¿vale? Ho tenien tot preparat i tot. Però resulta que un militar, que no sé si és per mèrits o no, que sigui un dels alts càrrecs militars, però és el hijo del presidente. Llavors jo no sé si això té algo a veure o no.
Home.
Diu que quan va borrat, perquè la gent rica no va borratxa, la gent rica va beguda.
Ah, sí, és veritat.
Recorda.
És veritat, canvia això.
Vull dir, no és que vagi, pues la... Exacte.
Que parlem de rucs, pues...
Cada rato. Pues el senyor que diu que tiene fama de escribir en redes sociales cuando está en estado de embriagadez. Llavors...
Bebido.
Llavors el senyor anava com una merla, portava una merla sobre tremenda i va dir, quiero ir a Kenia.
Prepararos.
Que lo tengo todo preparado.
Però tu imagina't que això són la gent que governa, que manen. que tenen el càrrec...
Clar, no, és que... És, bueno, ja ho tenim, això, que és el Josep Borrell. Vull dir... Però, que fa el mateix, aquest tio.
Però, vull dir, que fixem-nos que... A vegades ens preguntem, però com és que el món va d'aquesta manera? Bueno, fixem-nos en qui mane.
Correcte, vull dir, a Europa tenim aquest senyor que aquest senyor va dir, no, hem ajudat a Ucraïna amb els tanques, i dame, per favor. Bueno, el cas és aquest, no?, que el senyor Begut va dir això. I ara anem amb un altre tema mig serio.
Una altra vegada.
Que m'agrada, un moment, perquè a mi m'ha encantat aquesta frase i la vull fer servir a partir d'ara.
A veure.
Vale? La inesperada declaració d'amor... I ho he dit cridant, eh? O sigui, si esteu en la ràdio oberta...
No, ja t'ha baixat el micro.
Baixo. La inesperada declaració d'amor de Ortega Cano a Ana María Aldón. Mi semen es de fuerza. Vale. Mi semen es de fuerza.
Però quina edat té aquest home?
No, me penso que no és tan gran. No sé, no, 60, a lo millor, així. No, crec que no és tan gran.
Ortega Cano. Però Ortega Cano no és l'ex de la
estamos
Rocía.
Tan a... no, estamos sí. Tan a gustitos del Jesulino d'Envell.
No d'ell.
Estamos tan a gustitos...
No, no
68. Mi semen és de fuerza! Vale. M'ha agradat molt això. Perquè es veu que la... No ho segueixo molt, però es veu que la seva dona vol un altre crio, per si de cas. I... creu que ell no li podrà donar... no li podrà donar...
Però a veure, o sigui, el... jo ho sento, no és per desenganyar-lo. Això només ho podia fer el pare de Julio Iglesias.
Correcte, Papucci. Sí, raro.
Res, mira.
Y estamos tan a gustito.
Sí que és l'Ortega Cano, eh? El que té al costat de l'escenari se'l mira. Aquests també anaven bebidos.
Bebidos, però la moda de torero cantante, igual que el Jesulín, va ser molt bona per a Espanya. Eh? Allò va ser un... Quin era el Jesulín? Hòstia, la cantava molt a casa, aquesta.
És veritat, quina cançó.
Ai... no me surt ara. Bueno, ja si això, si la pots buscar, ja la busques, però...
Toa!
Necessito toa!
Allò va, vinga, l'acudit, que ja estem fora.
De fuerza, vale. Pues l'acudit és... aquest m'ha encantat. Diu... avui no tampoc tinc ganes de fer de catalans, ja faré. Què és rojo i malo para tus dientes?
Rojo y malo para tus dientes. La sandía.
Un ladrillo.
Malísimo. Venga, Joel, buena semana.
Buena semana, Ricard.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Arrancamos una semana marcada por la conflictividad sociolaboral, con paros y protestas en varios sectores, que en muchos casos tiene que ver con la carestía de la vida, la inflación, que aunque se ha moderado algo en octubre, pues sigue estando muy alta y ahogando a familias y empresas. Y así es como dicen que están precisamente ahogados los transportistas. Y por eso la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte anuncia un nuevo paro indefinido que va a comenzar la medianoche del domingo 13 al lunes 14 de noviembre. Son los que impulsaron el gran paro del pasado mes de marzo que causó tantísimos problemas en la cadena de suministro. No hubo desabastecimiento generalizado, pero sí faltaron algunos productos básicos en las estanterías de muchos supermercados. Acuérdate que encontrar leche fue una misión imposible. O también faltaron algunos productos frescos, un paro de 3 semanas que incluso obligó a algunos negocios a echar el cierre unos días porque no les llegaban directamente los productos, la mercancía, la materia prima. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte no es la mayoritaria en el sector, pero bueno, ya entonces, en marzo, demostraron que si ellos comienzan, muchos otros pueden seguirles. Han pasado los meses y los márgenes del sector siguen siendo muy estrechos y denuncian que no se ha cumplido lo que se pactó en marzo. marzo. Entre otras cosas, la prohibición de que los conductores, por ejemplo, hagan la carga y descarga, que es una de sus viejas reivindicaciones. Entre lo acordado estaba también la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022, como por ejemplo el descuento de 20 céntimos en el litro de combustible. Es una medida que, por cierto, tiene como fecha de caducidad el próximo 31 de diciembre y no se puede desligar de la convocatoria de estos paros, que se van a repetir en una época en la que ya mucha gente adelanta compras y preparativos de Navidad. Así que vamos a ver qué consecuencias tienen y, lo más importante, cuánto duran. De momento, hoy han comenzado ya los paros en Renfe, que también van a tener lugar el próximo viernes. Convocan sindicatos minoritarios, pero los paros van a afectar en mayor o menor medida a todas las líneas. En cercanías, por ejemplo, habrá servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% el resto del día. En media distancia, del 65% y en larga distancia y AVE, esos servicios mínimos serán del 72%. También hay paros en Vueling, cuyos tripulantes de cabina siguen con sus protestas hasta el mes de enero. Hoy, por ejemplo, hay 58 vuelos cancelados. Y hoy, además, arranca también la huelga de médicos de atención primaria en Cantabria y la de urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid. En este último caso, con cierto cariz político, pero también es cierto que los médicos vienen de años muy complicados con el estrés que supuso para todos la pandemia, plantillas cortas, mucho trabajo y sueldos justos. Por eso cada vez más se marchan a otros países donde cobran mucho más. Bueno, pues ya ves que el patio anda bastante revuelto y vamos a ver qué pasa cuando empieza la temporada de frío con el reto energético que esto va a suponer. Pues hay otras noticias también destacadas de este lunes que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
En estado grave, un hombre que se ha intentado suicidar tras matar a su mujer y a su hija de 6 años en Móstoles, en Madrid. Sobre el presunto asesino no existen denuncias previas. En lo que va de año, en España 35 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Imágenes por satélite Pilar confirman que desde junio más de 1.500 tumbas han sido excavadas en Mariupol, Ucrania, por el ejército ruso. Serían cerca de 5.000 en todo el país desde el inicio de la invasión. Y por segunda vez, la Universidad Complutense de Madrid elimina a Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, como candidato de la plaza a profesor a la que aspiraba. Hace un mes, el ex vicepresidente también del gobierno no logró ganar la plaza de profesor asociado en la Facultad de Periodismo a la que aspiraba. Ahora tampoco ha sido seleccionado como docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y Cáritas Internacional ha pedido justicia ante la cumbre del cambio climático que se está celebrando en Egipto y sobre la que en unos minutos vamos a hablar aquí en Mediodía COPE. Demandan un plan de compensaciones a pagar por las potencias industrializadas a las regiones más castigadas del planeta por los daños sufridos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Liverpool, Real Madrid en octavos de la Champions.
Lo acabamos de conocer, el Real Madrid va a jugar esta eliminatoria contra el finalista de la última edición de la Liga de Campeones, el Liverpool, en uno de los duelos más potentes del sorteo. Valoración en el equipo blanco en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
En el Madrid no ha sentado bien el emparejamiento con el Liverpool. La ida se jugará en febrero, primero en Anfield, bien el 7 o el 8, o bien el 14 y el 15. La vuelta en el Bernabéu, o 7 u 8 de marzo, o 14 o 15. Si el Madrid tiene segundo turno, jugaría en la semana de la ida el derbi contra Atlético de Madrid y en la semana de la vuelta el clásico en el Camp Nou contra el Fútbol Club Barcelona. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club, valoraba así en Neón el emparejamiento.
Bueno, es la repetición de la última final. Sin duda va a ser una eliminatoria eléctrica, fascinante para los aficionados. Nosotros lo vamos a vivir con toda la ilusión, conscientes del rival que vamos a tener enfrente. Vamos a hacer todo lo posible, lógicamente, para volver al sorteo de cuartos.
El otro duelo estelar es el Paris Saint-Germain-Bayern Múnich y el resto del sorteo de octavos, Leipzig-Manchester City, Brujas-Benfica, Milán-Tottenham, Eintracht Frankfurt-Nápoles, Inter-Oporto y Dortmund-Chelsea. A la espera, como dice Miguel Ángel, de confirmar las fechas de juego, los octavos se juegan entre febrero y marzo. Y esta noche a las 9 se completa la jornada de liga con el Rayo Vallecano-Real Madrid, sin Benzema, Rüdiger y Kroos en el equipo de Ancelotti.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una. Estàs en companyia del migdia de COPE Lleida, començant setmana dilluns, 7 de novembre del 2022. Hores d'ara, 18 graus i mig a la ciutat de Lleida. És un d'aquells dies que podem dir... Saps aquells dies que fa fresca ja, o que comença a fer fred, però que no hi ha núvols i que toca bé el sol, que diem, mira, és un dia sa. No sé si ho dius tu. Jo sé que ho acostumo a escoltar. Avui fa un dia sa, doncs... Ara podríem dir això, és un dia d'aquests que et toca el sol, que evidentment han baixat les temperatures, però que estem a 18 graus i mig, i com que ja anem un pelet més abrigats que anàvem fa una setmana o 10 dies, que estàvem a 25 graus, o quasi bé a 30, doncs estàs bé. Això sí, avui hem baixat una mínima de 4,8 graus, ahir vam arribar als 3 de mínima, als 3 de mínima positius, eh? Va, que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia a buscar aquesta previsió meteorològica. Avui amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts i també tindrem alguns intervals ennuvolats al vessant nord del Pirineu durant aquesta tarda. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes a les comarques del sud i més baixes al vessant nord del Pirineu, a màximes en general de 22 graus a Lleida capital, a Balaguer i també a Tàrrega. La màxima serà avui de 19 graus a la Seu d'Urgell i de 15 a Viella. I si en referim al vent, predominarà la component sud al Pirineu amb ratxes més fortes a cotes altes, mentre que la resta serà fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem intervals ennuvolats al cel, augmentant a cels ennuvolats al final del dia a la Vall d'Aran, i també tindrem intervals de núvols baixos matinals, sobretot a les comarques del sud, sense descartar algun banc de boira, amb unes màximes demà de 22 graus a Lleida, Balaguer i a Tàrrega. La màxima serà de 19 a la Seu d'Urgell i de 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una repassada ràpida a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja n'hem parlat al principi del programa, ara en parlarem també als bocins d'història amb el Joan Ramon González. Estem d'aniversari, d'aquest 40 aniversari de la riuada que va afectar tota la conca del Segre. Des de Lleida sempre diem la riuada de Lleida. La riuada va ser a Lleida, a Balaguer i a tots els municipis de la conca del Segre. Recordem que estem parlant de 18 morts i 2 desapareguts. La majoria a Andorra, per cert, però que va anar més enllà del que ens pensàvem. Recorda també que t'explicava que el territori, hi ha 4 hospitals de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran que ara ja gestionen les baixes dels pacients ingressats. La mesura que es va començar a desplegar el juliol, el que ajuda és a estalviar tràmits al CAP. És a dir, quan una persona entra en un hospital i s'ha de quedar ingressada, ara ja l'hospital li pot tramitar la baixa directament. A què et sembla lògic i normal que sigui així? Doncs abans no era així. Abans, parlo d'aquest estiu cap enrere. Abans els familiars se n'havien d'anar al CAP, que els hi toqués, i tramitar la baixa. És a dir, ocupar un temps de la doctora o el doctor, de la infermera o l'infermer, perquè fes tota la trama burocràtica. Es preveu que amb aquesta mesura s'estalviaran entre 1.550 i 2.800 desplaçaments anuals al CAP, o sigui, que alliberaran lloc en un any perquè pràcticament es puguin fer 3.000 visites més, que no està malament tenint en compte els col·lapsats que ja estan els CAPs avui en dia, els CAPs i sobretot les persones que hi treballen, que són les que t'han d'atendre. En plana local, un total de 67 originals opten els Premis Literaris Lleida 2022, 15 més que l'any passat. El 39è Premi d'Assaig Josep Vallverdú ha rebut 23 treballs i el 27è Premi de Poesia Màrius Torres, 44. El lliurament dels guardons, convocats per l'Ajuntament de Lleida i l'Institut d'Estudis Ilerdencs, es farà el divendres 18 de novembre a la nau central de la Seu Vella. I també recorda que t'explicava que el volum de diners intervinguts a la duana de la Farga de Moles, entre Andorra i l'Alt Urgell, s'ha quadriplicat en un any. I s'ha quadriplicat respecte al 2021, que ja havia tornat a nivells prepandèmia. Per tant, el 2021 s'havien calcat les xifres del 2019 i ara el 2022 portem més de 1,2 milions d'euros que han quedat intervinguts a la duana de la Farga de Moles. Les actes d'infracció relacionades amb les divises s'han triplicat. Diuen des de la duana que la gent pensa que Andorra pertany a la Unió Europea i no entenen que és un país tercer fora de la Unió Europea i que, per tant, creuen que no han de declarar els diners. Jo, vaja, no sé si aquesta pujada tan forta es deu única i exclusivament a això o estem parlant presumptament d'un altre tipus de coses, però vaja. Va, que està amb nosaltres ja el Joan Ramon González.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Canvi cap a dos quarts d'una. Ja saps que és dilluns, com hem començat la setmana. Això vol dir que està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar d'aquests bocins d'història, que déu-n'hi-do el bocí d'història avui, eh? Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Bon, és molt bon dia, doncs, sí, veritablement. Com sempre, són bocins d'història i avui és un bocí bastant humit.
Sí, sí.
Exactament.
No, veus, m'enric perquè parlat. Ja, nosaltres ja n'hem parlat al principi del programa, però és que no tenia cap mena de dubte. Com ja sabeu, fa 40 anys... Perquè, a més, a les persones, a l'ésser humà, ens agrada això de recordar les efemèrides amb anys rodons, no? És igual d'important l'any passat, que feia 39 anys, però com a que... Escolta, com fa 40, és més maco recordar-ho. Però la riuada que es va viure a Lleida... Doncs va ser important. I mira, llegia a diverses publicacions locals, que potser llavors no en vam ser tan conscients, però que va haver víctimes mortals, 18 i 2 desapareguts, la majoria a Andorra, curiosament, la descàrrega d'aigua que va fer tot el tema de les riuades, estem parlant de 323 litres per metre quadrat, de les tempestes del dia previ a la riuada de fa 40 anys. I després hi ha una altra dada que jo crec que et posarà la magnitud, perquè clar, Joan Ramon, nosaltres diem... És que baixava molta aigua al Segre, ja, però molta què és? Què és molta? Anem a quantificar-ho, perquè, a més, ja saps que a mi m'agrada això de...
Les matemàtiques, els números.
Anem a posar-hi números, així.
Sí, sí, sí.
Doncs mireu, el riu Segre, el seu pas per Lleida, té una... Normalment baixen 83 metres cúbics per segon i va arribar a 2.800... una mica més de 2.800 metres cúbics per segon. Si ho voleu d'una altra manera, perquè això també ho he llegit al diari La Mañana, 26 Ebres. 26 Ebres. O sigui, quan passes per l'Ebre, és enorme. És enorme. Doncs 26. Vale? Aquesta és la magnitud. Per això, i com que no hi havia doncs, la contenció de Rialp, per exemple, i la canalització doncs, no estava ni feta ni pensada, doncs per això Capon es va ofegar. Es va ofegar, vull dir. Capon, és que Capon és un pelet més baix que el marge dret i la Rama de Ferran, doncs, poca broma. I clar, a l'eix comercial no hi va arribar perquè és més alt.
Correcte, sí, sí.
Però vull dir, perquè ens fiquem a la idea de la quantitat d'aigua que va passar per Lleida.
Sí, sí. No, veritablement, com has dit molt bé, primer, potser sí, això de les xifres rodones, inclús a nivell personal, la vida de les persones,
com que aquí
de dècada, doncs es fa celebrar-ho d'una manera diferent, encara, com has dit, el mateix dona tenir 59 que 61, sí. però 60, diguem, sí, entres en una data d'aquestes curioses. I, de fet, l'anterior programa parlàvem dels 50 anys de l'associació, dels 40 anys de la Coral Estel i dels 70 de la Sobaida. El seu home, que aquest any fa 71, ja no se'n recorda quasi ningú, a la parella de la Gegante, no?
Clar.
Però, en fi, són aquestes coses...
I aviat parlarem aquí, els bocins d'història, també d'una altra xifra rodona...
Correcte.
De 100 anys del
descobriment de la tomba de Tutankamón. Sí, 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 no, per descomptat. Sí,
números rodons.
Correcte. Potser el proper programa, si ho dediquem a Capa, que ja no és tan rodó, perquè seran 84 anys, però... Però és el mateix, ja celebrar-ho, perquè sempre el porto és parlar-ne. Bé, això com un excursus de començament. Després, com deies molt bé, malauradament la destrossa va ser general, però potser va ser més impactant al Pirineu, sobretot perquè va haver les morts.
Sí.
Sortosament no van ser masses, però va bé. El tema és per què? Perquè, clar, nosaltres a l'Este, ara està a quasi bé 50 quilòmetres o menys en xifres rodones del Pirineu, es va donar temps a preparar i a reaccionar. perquè quan sabies que estava baixant l'aigua, l'aigua baixa a un ritme, per molt gran que sigui, perquè els cabals que deies són reals, és a dir, era enorme la quantitat d'aigua que baixava, però tenies temps de reaccionar, com de fet va passar a les poblacions de tot el que seria la plana de Lleida, i sobretot potser les més afectades, que van ser Balaguer i Lleida, van poder reaccionar. Artesa de Segre potser ja la va agafar, aquella zona una miqueta més així d'imprevist, però clar, a lo que és les capçaleres dels rius, i Andorra concretament, pues, clar, va ser una de les que més van patir, també la Vall Fosca, per exemple, i la capçalera del propi Segre, perquè, per exemple, probablement el lloc més emblemàtic del Pirineu que més va ser modificat per aquesta arribada va ser Pont de Bar.
Sí, una bueno, població, totalment,
va desaparèixer.
Sí, 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 és que sí, Pont de Bar sí, va sí, desaparèixer, o sigui, on està ara no és on estava.
No, perquè, a part de... Clar, el tema aquest de... Bueno, això es va produir per un fet ara que no entrarem, meteorològic, d'una concentració anormal d'aigua, bueno, de pluja.
Es van alinear els astres.
Correcte. Cau tanta aigua en el Pirineu que la pròpia terra és incapaç d'absorbir-la. Les conduccions tradicionals, que són les fonts, anaven també a vessar i sortia aigua per tot arreu, no? I clar, el Pont de Bar va tenir el problema, que a vegades el veiem ara a molts països sud-americans, que ha hagut una xevissada d'un vessant i ha colgat una població, que te sorprèn, dius, com pot ser? Pues aquí ens va passar això a Pont de Bar, no? Que va ser la xevissada per l'aigua que hi havia, més que directament pel propi riu, que també va afectar a un lloc emblemàtic des del punt de vista patrimonial, que era un pont romànic que havia fet ni més ni menys que el bisbe Ermengol, que a l'acabar-lo de fer va caure i se va ofegar el riu. Per tant, era un pont d'aquestos emblemàtic, perquè hi ha com una mena de petit congost en aquesta zona de Pont de Bar. Però bé, com estaves comentant molt bé, aquesta riuada va ser impactant i, clar, és que la vam poder veure, que som tots els que estem sentint aquest programa, com a mínim que tinguem més de 40 anys, va ser impactant, perquè mai havíem vist tanta aigua, tot i que sabíem, per fotografies antigues, que, per exemple, al 52 havia hagut un altre, al 37 va haver una també molt important, al 1907 va haver una molt important, que és la que va destruir totalment ja el que quedava del pont medieval. Per tant, si mirem a la història i repassem, veiem que quasi amb una freqüència de 30 anys aproximadament ha hagut a Lleida una gran riuada. Més o menys gran, més o menys no tan gran.
És que però... l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, sempre diu que el temps és cíclic. El que passa és que a vegades no el detectem, el cicle, però és més o menys.
Correcte. De fet, la manera, diríem, com funcionen els nostres rius, estan tenen les capçaleres al Pirineu. El Pirineu és una gran serralada i, com a tal serralada, s'encarrega de captar la humitat que es formen els núvols, els que venen de l'Atlàntic, segons les borrasques o del Mediterrani, i xoquen amb aquelles muntanyes, se concentra, i a la humitat, bueno, no entrarem a explicar tot el procés aquest, però origina que per això el Pirineu està sempre més verd, és més plujós, perquè allà és on cau l'aigua, i a més de que és on plou habitualment, que són els cicles de primavera i tardor, quan plou més, també tenim el factor de tota la neu que ha pogut caure a l'hivern, normalment el desgel es produeix també cap a la primavera. Per tant, els dos moments a l'any que se produïen les riuades, històricament això està comprovat, és primavera i tardor. A l'hivern no n'hi ha riuades i a l'estiu encara menys, perquè a vegades prou de fenya hi havia perquè baixés aigua, perquè ja estaven. Són rius llavors que, des del punt de vista hidrològic, tenen un concepte, com que diu, torrencial. És a dir que, evidentment, durant tot l'any porten aigua, però quan plou molt, pum, l'aigua augmenta. Sí. I arriba aquest cap d'alts estranys, com podeu comentar abans, que recorden a l'Ebre quan va també a l'Ample, i que aquí, veritablement, és el que passava, no? Si ens fixem a la història, no deixa de ser interessant que la primera riuada que tenim documentada a Lleida és l'any 49 abans de Crist, en la batalla de César.
Caram.
Quan César estava aquí, precisament, al mes de maig, intentant derrotar els seus enemics, també romans, que eren els aliats, bueno, que eren els generals de Pompeu, que estaven a Gardeny, que tenien la ciutat de Lleida. Lleida en aquells moments, i Lerda, tenia ja el pont de pedra fet pels romans, que ja feia pràcticament quasi bé 100 anys que estava construït. Això li donava un avantatge als pompeians, que sabien que per aquell pont de pedra doncs, podien passar en tranquil·litat el Segre i podien anar un costat a l'altre. César això no ho tenia, i per poder-lo fer va fer passarel·les de fusta. Es va fer una a l'alçada del Col·legi i una altra a l'alçada aproximadament entre Térmens i Vilanova de la Barca, actualment, per situar-nos. I per això podia passar també a l'altre costat, que és on hi havia, a la plana d'Urgell, els ferratges que més li interessaven pels cavalls que poguessin menjar. I ahir les primeres escaramusses que va haver va ser entre els que portaven cavalls pompeians i els que portaven cavalls cesarians. Què va passar? que al pocs dies de, a part d'algunes cànoves que va haver aquí a la pròpia ciutat, el riu va créixer. En el mes de maig va ploure més, el desgel, i els pompeians des de Gardeny van veure que els ponts que havia fet César de fusta se'ls havia portat al riu. Baixaven los trossos, los troncs cap al riu. I això que va dir els pompeians, ostres, aquesta és la nostra. César no podrà passar a l'altre costat del riu. Nosaltres aprofitem el pont de pedra i marxem cap a l'Ebre i deixem aquí a César perquè no lo teníem molt clar. Després César va ser capaç de fer aquestes odissees, anar a pujar quasi bé fins a Balaguer, va agafar ja els més atrevits dels seus soldats, van passar el riu, que estava molt embravit, com ell mateix diu, quasi bé diríem allò, tot pots imaginar un amb una corda allà, allà a la boca,
sí, sí,
allà
nedant,
però va aconseguir arribar a l'altre costat del riu, ficar la primera corda, la segona, i va aconseguir fer un pont i passar tota la seva cavalleria, i clar, els pompeians anaven tranquil·lets per l'altre costat, sabent que el riu anava molt crescut i l'únic pont que hi havia en tot el riu era el de Lleida, que ho tenien controlat, el d'Ilerda, però César va fer aquesta jugada mestra des del punt de vista militar, que va ser passar a l'alçada de Balaguer, va baixar ràpidament a la cavalleria, ell ràpid, i els pompeians, després d'acampar per la zona de Montoliu, aproximadament, el primer campament, el dia següent se desperten i se troben davant, que els està tancant el pas César, perquè havia fet aquesta odissea. I a partir d'aquí acaba la batalla d'Ilerda, pràcticament que havia estat una batalla de moviments. Per tant, la primera documentació que tenim d'una arribada és aquesta, i és influent...
En 49, abans de Crist.
Abans de Crist.
És que parlem de molt temps,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
No, afortunadament, perquè havia César per aquí i ha quedat constància, si no,
correcte,
no ho sabríem.
Correcte, totalment. Després, a partir d'aquí, tenim referències de més riuades. Probablement, a partir, sobretot, del segle XIV i XV, a la Paeria, a l'arxiu de la Paeria, i això és un treball que ha estat fet en el seu moment el Xavier Itxa, l'actual nostre representant al Parlament espanyol, que és com a historiador, va fer un treball de recerca de totes les crescudes que es documentaven a l'arxiu de la Paeria. I sortia aquesta freqüència des del segle XIV fins a l'actualitat, aproximadament cada 30 anys, però de quan en quan també hi havia algun altre que pujava.
Sí, clar.
I com se detectava això? Doncs que l'arribada de quan en quan afectava el pont.
Ah, clar, clar.
Afectava el pont i se portava unes quantes pedres, a vegades trencava un arc, llavors la Paeria de seguida, el pont major, que és l'únic que havia important, s'ha trencat, el pont major s'ha de reparar, el pont major s'ha de consolidar, i gràcies a aquestes constàncies de les reparacions que es fan sobre el pont de pedra, s'han pogut documentar totes aquestes riuades.
Sí, és curiós perquè no deixaven apuntat que havia hagut una riuada, sí, però la reparació sí.
Correcte, correcte, sí, sí, i a partir de la reparació, per això el pont aquest de César, que era Roma completament, quan va passar, ell no va passar, bueno, de tornada se suposa que sí que passaria pel pont, perquè ell passaria pel de fusta, però el que es va caure a l'arribada de 1907, pràcticament de Roma, tindria com a molt les bases, perquè tot l'altre s'havia anat rectificant i tirant endavant. La ciutat de Lleida, recordaran els oients que l'han comentat, que té una posició originalment a dalt del turó, on està actualment la Seu Vella, tot el castell nostre, i per això, com deia molt bé el Ricard en la presentació del programa, la part dreta del riu Segre, on està la ciutat de Lleida, és un pèl més alta que l'altra banda, perquè estaríem al pendent del turó, del mateix Tossal, és una mica més alt en aquest sentit. Per això la pròpia ciutat, quan se va al costat d'aquest pont de pedra que van fer els romans i va ficar una muralla, que el riu Segre feia com a fossat, aquesta muralla ja feia també de contenció també al mateix temps quan creixia el riu, llavors ja dirigia l'aigua cap a l'altre costat. Quan Blondel al segle XVIII fa la banqueta la fa també per guanyar espai fora de la muralla, però també per dirigir el riu cap a l'altre costat. I els dos murs successius que s'han fet, el que va per la zona, diríem, davant del Montepío, a la meitat de l'Avinguda de Madrid, i l'actual, el que fan és allunyar sempre l'aigua cap a l'altra banda. Per tant, aprofitant aquest avantatge que estem més alts i els murs de contenció que s'han fet, evidentment, el riu, quan fregava cap aquí, cap a Lleida, s'anava cap a cap pont, que és on no hi havia cap protecció. A part que estava molt més baix com estava. I, de fet, recordo, jo vivia a Sant Joan de Mata, llavors, i l'aigua va arribar a la plaça de Sant Joan de Mata fins al portal mateix, és a dir, sí, que estava relativament lluny. A la ciutat no va entrar l'aigua més que per un punt, que seria el més baix, precisament, de la ciutat, que és on el Noguerola desemboca el Segre.
Sí.
Clar, llavors, com és un punt, clar, ara te diuen, va entrar per l'avinguda del Segre, evidentment, però és el punt on, si ens fixem, és on és més baix, perquè és la desembocadura del Noguerola. A partir d'ahir, evidentment, el riu va entrar i va inundar pues, tota la part de Ferran, fins pràcticament la subdelegació del govern, el govern civil que deien llavors, i pràcticament el general Brito seria una mica el que va inundar. Per tant, en aquest sentit, ser conscients de que aquesta arribada, a part de la impressió que va provocar els desgavells a nivell urbà, perquè els que estaven a un costat del riu i de l'altre, doncs no es podia passar pels ponts, i molta gent pues, va tenir de fer nit a casa dels familiars.
Afortunadament, els ponts no van caure.
Exacte, això va ser, jo crec, la gran sort.
No, t'ho dic perquè llavors hagués sigut un drama, havíem un drama, enteneu-me, vull dir, perquè un pont no es fa en 4 dies.
No.
I si s'arriben a endur els ponts, déu-n'hi-do, el desgavell.
Sí. No, a més, inclús si porta un pont, els mateixos fragments del pont, si és un que tenia més ponts a baix, hauria pogut fer mal. Però no, a excepció del pont de Bar, aquest que tenim a prop de la Seu d'Urgell, crec que no va quedar afectat cap altre pont de tot el Segre, el qual vol dir molt a favor de que estaven ben fets aquests ponts. Uh-huh. Per exemple, a Balaguer, ja que comentaves la mañana, que ja ha fet una crònica especial sobre aquesta arribada, es comenta de que tenien por de que el pont nou, el que es va fer després de la guerra, com estava una mica més baix, fes el que sempre a vegades diuen els de la Confederació, aquest efecte de pressa, i que els troncs que baixaven, perquè
es van quedant acumulats,
i són els que provocarien la caiguda d'aquest pont. I l'alcalde, llavors l'alcalde gallego, l'alcalde altre que tenia de tinent d'alcalde del castell, van estar traient les baranes perquè com a mínim l'aigua passés per sobre més fàcilment i més fluidament, però va aguantar. Inclús l'anècdota de que el pont, el que era l'antic pont medieval de Sant Miquel, el que hi ha aigües amunt de Balaguer, que també es va recer després de la guerra, aquest també va aguantar magníficament bé, però tenien por de que també petés i van demanar, això és mitja llegenda, com tantes que van sortir d'aquests dies, que es bombardegés Diu, si lo bombardegem ja no petarà, però clar,
home, clar.
Per tant, són aquelles coses que després l'han negat una mica, perquè clar, és una mica bèstia, inclús parla el governador civil del moment, deia, home, no es pot bombardejar un pont des d'un helicòpter, des d'un avió. Per tant, a vegades, com després...
De totes maneres, els ponts més vells potser són els que menys em preocupaven, perquè sempre diem el mateix, és que les coses ja no es fan com abans.
No,
els vells van aguantar tranquil·lament i els nous segurament van patir més, mira què et dic.
Home, a Lleida teníem en aquells moments dos ponts, el vell, que s'havia inaugurat l'any 41, i el nou, que bueno, encara no tenia 10 anys, perquè es va inaugurar el 73. Val? Per tant, per acabar, evidentment, van tenir la sort encara de que els pantans que tenien el Noguera Ribagorçana i el Noguera Pallaresa, aquesta xarxa d'embassaments, a part de que ens assegura l'aigua durant tot l'any, independentment dels mals que pot fer des del paisatge, des del punt de vista material, a la gent que va quedar negada, però que tenim aquesta sort de tenir aquestes reserves, van regular molt bé el Noguera Pallaresa i el Noguera Ribagorçana. Uh-huh. Per tant, aquests rius, tot i que venien carregats, van quedar fora. Per tant, el que va tenir el problema va ser el Segre, perquè solament tenia el pantà d'Oliana. I el pantà d'Oliana, bueno, té les dimensions que té. Ara, actualment, el de Rialp, evidentment, és un enorme pantà, dels més grans de l'Estat i de Catalunya, no cal dir-ho.
No, i per desgràcia està buit.
Correcte, per desgràcia està buit, malauradament. Però que, si d'alguna manera va de servir per tranquil·litat, pràcticament, a menys que sigui un fenomen molt més gran, jo crec que ara podem estar tranquils que això... Sí. I, de fet, des de l'any 82 no s'ha produït cap més riuada.
Correcte.
En aquest sentit.
Correcte.
I després també ha servit per canalitzar l'altre costat de Cap Pont i fer el que ha servit per fer tota aquesta comunicació entre els dos costats i fer aquest parc que tenim magnífic a Lleida gràcies a que es va apostar allà per ficar un altre mur de contenció a Cap Pont. Que avui precisament surt una notícia que no l'acabo d'entendre a la premsa, de que l'Ajuntament diu que demana a la Confederació de fer un mur de contenció entre la Mitjana i el Molí de Cervià. No l'acabo d'entendre, perquè està la presa de les Comportes, que ja està aguantant, tenien l'altre, i aquest mur de contenció no sé què aguantaria ni com ho faria. La veritat, no sé si no està ben explicada la notícia, però d'aquelles coses que dius, no entenc.
Bueno, vigila que estem en precampanya electoral. Vull dir,
no ho volia dir, l'has dit tu.
Són aquestes coses.
L'has dit tu.
Una reflexió tonta. Fa 40 anys d'això.
Sí, exacte.
Lleida tenia dos ponts.
Sí.
40 anys després tenim 5 ponts i 2 peatonals.
Tres passarel·les
peatonals,
sí.
Vull dir que...
Sí.
Bueno, jo crec que això era molt necessari.
Sí,
és veritat que el creixement de trànsit i de tot això ha sigut, però que, bueno, que amb 40 anys això sí que ha canviat. Tot i això, aleshores punta, els ponts segueixen sent un embut a vegades, però
sí,
vaja.
Sí, però no és el d'abans, que evidentment era una, un drama en aquest sentit. Inclús deien tres passarel·les, però hi ha una quarta passarel·la que és la que hi ha a la mitjana, precisament, que s'ha també habilitat. Aquesta, però aquesta
correcte.
És una funció
però
més...
bastant,
però és una funció més lúdica, però, sí, 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 però vull dir que ara el pas d'un costat a l'altre, però com dius molt bé, a vegades, sobretot el pont nou, que a vegades la gent ara tendeix a dir el pont dels instituts, no sé per què venia de canviar els noms, perquè, bueno...
Sí, no, sé. Aquell, el, sí, és veritat, el pont nou...
És el pont nou i el vell, però clar, el nou representa que ja no és tan nou perquè ja han vingut més de nou.
No, no, després, el però, nou ja no... Res, però vaja, és veritat, eh? Jo, però... jo, per mi és el pont nou, el home, pont vell, i correcte, després ja tenim el de sí. Príncep de Viana, o la correcte, guitarra, sí. Si voleu, sí. El de Pardinyes,
sí, sí, sí.
I, i el de la universitat.
Correcte, el de la universitat.
Que, crec que no es diu així, però el coneixem així.
Pues no sé,
bueno,
sí,
és que no sé si té nom, realment.
Sembla que sí que es diu de la universitat perquè dona el campus universitari i les passarel·les...
Sí, Joan sí. Ramon, que jo sé que a tu no t'agrada, que els numerin, que els hi posin número, el pont 4, i ja està. Mira, jo és que... No, sí, perquè d'aquí quan t'he dit tindrem problemes de que si s'ha de dir d'una manera o d'una altra.
Sí, les passarel·les tenim la de Cap Pont, que oficialment és la del Liceu Escolar, perquè ningú li diu així, tot i l'homenatge que sempre se li fa, la dels Camps Elisis i la dels Maristes.
La dels Maristes, que, sí, exacte. Que també dona el campus de Cap Pont.
Correcte, aquestes són les passarel·les.
En fi, 40 anys, ja, Déu-n'hi-do, sí. Va haver gent que ho va passar malament, sí. Hi ha gent que va morir, sí. Ja no parlo només de Lleida ciutat, sí, sí, hi ha gent sí, que sí. Va perdre molt, materialment, hi ha gent que ho va perdre tot, i ens en recordem, fa 40 anys, a veure si hem après alguna cosa.
Sí.
Hem de dir-ho així, ja. Sí, sí. Joan Ramon González, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé, Ricard, adéu a tots.
Bienvenido al Wisop de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. Os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, va, camí cap a les dues de la tarda amb la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Com sempre, ben acompanyats amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I a través de fil telefònic, l'Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, abans de mirar els resultats del cap de setmana, us ho dic ràpid, si esteu connectats a internet també ho haureu vist. Tenim un Liverpool-Real Madrid a partir del febrer a la Champions i un PSG-Bayern de Múnich, que déu-n'hi-do, i s'acaba de sortejar fa uns minuts l'Europa League. Barça-Manchester United, Sevilla-PSV. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Bueno, que jugarà el Piqué? Jugarà el Piqué o no?
No.
Ah, ja no jugué. Ah.
Jugarà des de fora del camp, ja.
Ah, vale, vale. A la llotja?
Bueno, jo no sé si el convidaran a la llotja. No sé com està això. Déu-n'hi-do, Barça-Manchester United, Sevilla-PSV, Déu-n'hi-do, eh?
Bueno.
No està mal, eh?
No, està bé, està bé.
No està mal, eh?
Però després d'un Mundial va bé.
Sí, bueno, és el febrer, això. La veritat és que bueno, aquest Mundial ho pot canviar tot, eh?
Per això ho dic. Després d'un Mundial anirà bé, això, home.
Bé, anem a mirar els resultats del cap de setmana, o que ja sabeu que fins a d'aquí dues setmanes no tornen a reprendre les jornades. Amb futbol femení la EM va caure.
Però vam guanyar, eh?
Vam jugar a Lliga Catalana.
Estem a la Lliga Catalana, home, estem a la final, home.
És que, clar, això...
No, però que guanyem.
Ja, però és que això d'aquestes competicions paral·leles incrustades dins dels calendaris, de veritat que no... Vaja, per mi no ajuden.
Vale, vale, vale. No, competició oficial no, vinga.
Bueno, no, sí.
Bueno, però oficial, ells ajuden per mantenir-los una mica
en forma. Que sí, vull dir, oficial ho és. És com si volia dir la Lliga, que no han jugat. En futbol femení, l'AEM va caure al darrer minut, davant del Deportivo de Coruña. Queden a la posició 13, amb descens. En futbol masculí, el Lleida Esportiu va caure davant del Deportivo Aragón. Queden 300, ara estarien ja a l'eliminatòria per la permanència, amb 10 punts a 18 de les posicions d'ascens, tenint en compte que els de dalt tampoc és que guanyessin tots, ni molt menys. Van empatar, algun va perdre, algun va guanyar, i són els 7è, 6è i 5è els que sí que van guanyar i, per tant, són els que han fet que s'allunyi. En bàsquet femení, el Cadí la Seu sí que va guanyar, 46-67 a Tenerife. En bàsquet masculí, Oviedo 68, Força Lleida 84, i amb vòlei, el Balàfia Vòlei va complir i va fer el que van dir que s'havia de fer, 3-0 davant del Dècimas, i ara esperen esperen rival, no, que ja saben que jugaran contra el Sabadell el proper dia 12 de novembre a 4:45 de la tarda, un Sabadell que, bueno, està 3 punts per sota del Balàfia Vòlei. No sé si és rival directe, per entendre'ns, per moure's per aquella zona mitja, no?
Sí, Sabadell és rival directe i té molt bon equip, i sempre ens costa molt guanyar Sabadell, i ens va costar quan estàvem a Primera Nacional, i dissabte serà un partit bastant important per als nostres objectius.
Molt bé. En fi, i Marc Márquez va acabar el Mundial de MotoGP i, bueno, ell ja ho va dir. I arriscaré i tinc molts problemes a la roda del davant, i al final va caure. Sí que és veritat que també després ha desvetllat que va haver algun problema tècnic a la moto, que després ell ho va detectar, que després de la caiguda Honda se la ho va mirar, i sí, hi havia un problema al motor. En fi, jo crec que...
La roda de davant i de darrere.
Acabem temporada.
Bueno, va competir.
No s'ha fet mal físicament. A mi em fa patir molt quan el veig caure ja.
Sí,
perquè
sí.
Ja sempre penses que s'ha de fer mal.
Sí.
No sé, demà comencen els tests amb la moto nova, amb alguna millora, i a treballar. Albert Escuer... de què vols parlar, primer?
Dispara, vinga, Albert, dispara.
Ah, tira un tuit d'aquestos que fas.
Bueno, en bàsquet masculí anem bé.
Tira un tuit.
Home, però és una pena que només haguem de parlar de les coses que no van bé. Ara ho parlàvem fora de micro, que, hosti, l'esport de Lleida va molt bé. Alguns no.
Però
els altres, n'hi ha molts que sí. Llavors estaria bé que també poséssim una mica en solfa la gent que ho fa bé i que està fent molt bona temporada.
Bueno, el bàsquet masculí, de moment són bones notícies.
No, és el que t'anava a dir. Vull dir, a veure, el que va malament ja tenim perfectament detectat per què va malament, i el problema és que té difícil solució. No, i parlo de futbol tant masculí com femení. Per tant, pues jo estic en la línia de la manera, no? Parlem del que va bé. No? I fiquem en valor, doncs, que ara l'ICG Força Lleida ens està mal acostumant, no?
Sí.
Perquè ara ja sembla fins i tot normal i natural que l'equip sigui co-líder, no? I dius, home, doncs no és ni normal ni és natural.
I malgrat les dificultats que té, perquè li acaba de deixar penjat un, no? Un
pivot... Però què ha passat amb aquest jugador que amb contracte signat no s'ha presentat?
Bueno, això no ho sé.
Bueno, aquí
i amb el factor...
Hi ha hagut un cert debat a les xarxes, però jo crec que de la mateixa manera que hem lluat les moltes coses que ha fet bé el club, de fet, des del descens a Melilla tot ho ha fet bé, començant per recuperar la plaça als despatxos i després el temporadón de l'any passat i el temporadón fins ara que està protagonitzant, bueno, també es poden criticar les coses que s'han fet malament. Jo crec que en la gestió de la contractació d'aquest 5, o sigui del pivot referent de l'equip, doncs s'han fet les coses... bastant malament, tirant a molt malament. Perquè primer portes el CJ Gettys, que és un tio que, en el millor dels casos, si vols comprar el discurs del club, que és que no, nosaltres el volíem, però ell ha volgut marxar, després els números demostren que el noi no s'havia adaptat, però tot i això, si tu compres el discurs oficial del club, o sigui, quin scouting has fet per firmar un tio que 10 dies després d'arribar aquí ja et demana marxar. I en el cas de David Thomas, quin scouting has fet firmant un paio que fa 2 anys va deixar tirat a un equip a Uruguai, fa 1 any va deixar tirat un equip a Austràlia i fa 6 mesos va deixar tirat un equip a Kosovo. Que el firmes el 22 d'octubre i fins al 4 de novembre no dius que trenques peres. O sigui, t'esperes 13 dies, no? Aleshores, bueno, jo crec que aquí també sí que hi ha, doncs, hi ha un, no ho sé, una taca a l'historial pràcticament i...
Bueno, una taqueta, doncs, va. Sí, sí.
Del Força Lleida i ha estat en la gestió del CIC. I que s'ha portat, doncs, que a 6 de novembre doncs, no tenim pivot titular. I ara, evidentment, el club s'ha ficat en un problema. Perquè ara, claro, tothom esperen ganes, no? L'has esquifiat en Getis, l'has esquifiat en Thomas, doncs tu ara, quan vas a buscar jugadors de cert nivell, doncs, bueno, saben que tens una necessitat i segurament el que s'acabarà firmant no és ni el que realment necessita l'equip ni el que realment vulgui el club.
Ni,
bueno,
ni el preu que voldrien, ni el preu que voldrien.
Exacte.
S'incorpora...
Sense pivot, i amb el Jaume l'ho lesionat, escolta, ens anem a l'aturada per les finestres fives amb un 5 a 1, no?
Sí, no, no. Per això et dic que en aquest cas és perfecte. Ara s'ensumava que parlarem de futbol, s'incorpora a la tertúlia Sergi Tor, que voltava per aquí fora, que parleu de futbol, cap dins.
No, però m'ha encantat perquè la Vanessa diu, anem a parlar de coses positives, i el Xavi també, i l'Albert també, curiosament parlen d'un club que va bé, però de la cosa negativa.
Bueno.
És veritat o no? Aleshores, el problema de Thomas, per mi és clar, és un problema de comunicació. El club no pot comunicar que l'ha fitxat fins que no estigui a Lleida menjant uns caragols.
Claro.
És a dir, quan està a la Panadella, la presidenta
no
ho sap,
si no
aquest jugador, on està? A la Panadella. Doncs pues comencem a fer el redactat de premsa. No, Xavi, no, el tinc aquí menjant uns caragols. Doncs pues ja fem, l'enviem.
Fins que no el tens al sac
claro,
i venia.
Clar, això ha passat molt al camp d'esports, Albert. Jugadors brasilers que venien... No, l'han fitxat i no han vingut mai. Per tant, és, quan mengi caragols aquí a l'Horta, el comunicat que es fa a partir de la Panadella és quan s'ha de presentar. Caragols, és un problema de comunicació. Perquè si no haguessin dit que s'ha fitxat, tot aquest comentari ja no estaríem fent-lo.
No, el que passa, Sergi, és que, a veure, el club, el contracte signat del jugador el tenia.
Bueno, però no està a Lleida.
El que no entenc és esperar 13 dies. Perquè al final, no, problemes amb els vols, problemes amb els enllaços. Escolta, però... que als Estats Units no està la Meteosat, ni a l'espai sideral. Està a Estats Units.
Bueno, però no ha vingut.
Ja deuen sortir...
Però, presidenta, no és millor anunciar quan el tens aquí?
Jo em va passar... Només m'ha passat una vegada... No, sinó que no es presentés, però jo quan vaig fitxar el col·locador, el Coco, que era un jugador professional, clar, de repent aquesta persona té un agent, no? I jo això no estava acostumada. Clar. Tot i que el jugador va acabar finalment parlant ell directament amb mi, però jo no el vaig presentar ni vaig dir res fins que no el vaig tenir a la pista amb la samarreta del Rodi Balafia Volley i li vaig fer la foto.
Clar,
i això
no cal avançar-se.
Ho tenia molt clar perquè, bueno, perquè és això, perquè de repent et diuen que sí, després ho repensen, no ho sé. Però també t'he dit, Albert, que està bé la crítica a nivell, no, esportiva o de la direcció esportiva, no? Però hosti, quan tu tens el compromís o tens la paraula o tens la signatura en un contracte, no et penses que et deixaran penjats? Bueno, no sé.
La gent és una cosa, el jugador una altra. El jugador mira per Google Lleida...
Sergi, però si està signat, està signat.
No, és que hi ha 5.000 euros, hi ha 5.000 euros pel mig. Això és el que més ha de preocupar. Els 5.000 euros que s'han pagat.
Més, perquè aquí hi ha vols d'avió i altres històries.
Ah, també, que s'han perdut. Amb les ganes que tinc d'anar als Estats Units. Els hagués aprofitat jo.
El problema és que quan se fa scouting, i sobretot al base, al bàsquet, i sobretot amb els jugadors americans, és tan important veure vídeos i algun tècnic que et parli d'ell tal, com algú que hagi conviscut amb aquest jugador i sàpigui com és aquest jugador. Perquè, insisteixo, Devin Thomas és el quart equip que deixa tirat en 2 anys. Quart equip en 2 anys.
És un home fiable amb els contractes, eh?
Sí,
la paraula, un home fiable.
Se passa la vida al jutjat. Sí, sí.
No, és un jugador, i no sé si ho van comentar aquí a la tertúlia, que a veure, que si ve aquí bé, si hagués vingut bé, hòstia, és un tio per ser referència a l'Alep, vull dir, ha jugat a TV, no?
Va, però si no ha vingut, és per algú.
Claro, quan t'accepta venir amb un preu sota mercat, que és el que ell cobra, i tu veus que el primer dia no arriba, el segon dia no arriba, el tercer dia no arriba, el quart dia no arriba, ostres, miau. Llavors, jo l'únic que critico és que m'ha estat 13 dies esperant-lo.
I vols dir que l'han d'anar a buscar als Estats Units? No en tenim per aquí?
Bueno, això és que tenia alguna altra cosa paral·lela, li ha sortit...
No, només siguis proteccionista. Bueno, només siguis proteccionista, Xavi.
Escolta, que el Força Lleida... De moment és menys un dia, jornada i victòria.
Molt bé.
Vale, anem cap al camp d'esports.
No, anem a Saragossa.
Bueno, cap al club que té... Bueno, anava a dir, el club que té seu oficial al Camp d'Esports...
Ens queden 15 minuts.
Que això tampoc és així, no?
Creieu que tindrem suficient per parlar?
No.
És molt fàcil, és molt fàcil.
Bueno, a veure, primer, part esportiva. El Lleida Esportiu ahir va perdre davant del Deportivo Aragón, que és un rival dels de baix, almenys a la classificació d'ara.
I molt fluix.
El proper partit és a casa davant de l'Alzira, que són tercers per la cua i es complirà quasi un terç de la temporada, perquè serà jornada 11 de 34. Vull dir, ja no és la meitat, però ja és un terç de la temporada. El Lleida Esportiu, què li està passant? És a dir, només és que no té un davanter que li entri el gol o hi ha alguna cosa més? Bueno, esportivament parlo, eh?
Parlo primer perquè he de marxar. Venga. Per mi, no. No.
Si et quedaràs aquí fins a les dues,
no puc, home. He de trucar, que hi ha vaga de transport, del diumenge al dilluns. Aviam, per mi, lo d'ahir és una fotocòpia, és travesser, penal en contra, oportunitat fallada, 1-0 cap a casa. Per tant, és una fotocòpia d'altres partits. Per mi, el que està passant...
Hi ha dos parts, eh? Primera part nefasta, segona part se juga millor.
Sí, bueno, com el dia de l'Olot. És el mateix, una fotocòpia, però és 1-0 cap a casa. Per mi, quan parlem de l'entrenador, per mi ara ve a la vés, val, és una treva, i el dia de l'Alzira, ja que m'ho preguntaràs, Pere Martí juga al càrrec. És jugar al carrer perquè tot el que no sigui guanyar ja és insostenible. On està el problema de Pere Martí? Doncs que som a 8 de novembre i no té equip. Lo del porter és un cachondeo. A partir d'aquí, no sabem quin porter jugue. Ell ha de decidir, per això és l'entrenador, perquè no hi ha cap equip del món que jo tingui precedents, que hagi triomfat amb un porter a casa i un fora. Això és incomprensible. I tampoc amb els canvis que fa, lateral dret ara Montardi, ara Òscar, ara juga David López, ara Comeres... És a dir, no ha creat un 11, i això per mi a segona divisió és ABC. I un entrenador ha de tenir un 11 i treballar-lo. 5 canvis per partit, per mi, penalitza. Per mi, per la meva entendre de veure el futbol. I clar, estem ja en un moment que si no es guanya l'Alzira, doncs se mirarà cap a la banqueta per això, per no haver creat un 11.
Sergi Tor, Dixit.
No, home, me paguen per opinar.
Molt bé, molt bé.
Me paguen molt poc per opinar.
A nosaltres ens paguen moltíssim,
però
saps?
Però és, com sempre, una opinió subjectiva, sense voler crear proselitisme. A partir d'aquí, totes les crítiques de la meva opinió.
A partir d'aquí, a la vaga de transport.
Vinga.
Albert Escuer, coincideixes?
No, en part sí, en part no. Jo no crec que lo de Lleida s'arregli fotent fora l'entrenador. Jo ahir vaig estar veient el partit...
No, però perdó, però vull dir, el Sergi no diu que s'arreglarà amb això, sinó que diu que passarà això. No vol dir que sigui la solució.
Parlo de que ara cessar-lo, no. Parlo de que el dia de l'Alzira se la jugue. Sí. Se la jugue com a professional, i ell ho sap. Se la jugue perquè no han guanyat ni el Saguntí, ni a l'Olot, ni a l'Aragón, i perquè estem en posició de descens, per això.
Ja, però llavors aquí entrem en el debat de sempre, no? Que dius, va, l'entrenador, hi ha casos que es flagaran, però jo en aquest cas, jo és que hi vaig veure el partit, hi ha un grup de WhatsApp que tinc la colla, fèiem conya, però escolta, que estem jugant contra el filial del Saragossa o contra el Cadet B. Crec que realment el Deportivo Aragón un equip limitadíssim.
Però això que he dit, pues, jo,
encara
molt dolent, molt dolent.
Sí, però deixa'm acabar. Segona part de 0-3 claríssima. Ara, no li fem un gol al Arc de Sant Martí. Sí. I de que dels últims 9 punts el Lleida només n'hagi sumat un, em sembla surrealista, tenint en compte que allò que demanàvem al començar la temporada ara s'ha produït, s'han arribat i s'ha tingut oportunitats. Aleshores, a partir d'aquí, evidentment, el fàcil és assenyalar l'entrenador. Però jo aniria més amunt.
No, perdó, perquè entrenador i quatre fitxatges, eh? Però quatre fitxatges els has de fer l'1 de gener.
Sí, però aquí...
Però no, quatre fitxatges ho vaig fer dilluns passat. I això jo ho vaig demanar dilluns passat.
Has d'arribar viu al gener, si no ja...
Sí, clar, però Sergi, però qui ha fet aquesta plantilla?
Sí, bueno, pues que marxi el Cristóbal, el director tècnic, per això és del càrrec, però bé, això ja és una anècdota. Sí, però el Lleida per salvar, ho vaig dir dilluns passat, el Lleida baixa per mi amb l'actual plantilla, perquè no té gol i no té lideratge. No. Ara bé, a banda d'això, no hi ha un equip 11, no hi ha un 11 titular. Per tant, és 4 jugadors al mes de gener.
Ni un referent, no?
Jugadors de rendiment immediat, eh? De rendiment immediat, de conèixer la categoria, eh? Per això ho vaig dir dilluns passat.
Però, Sergi, si aquests 4 jugadors són 2 suïssos, 2 nigerians i un que fa 3 anys que no juga a futbol...
Però coincidim, acabo de parlar de rendiment immediat.
Com si em portes 30, Sergi.
He parlat de rendiment immediat.
Sí, en coneixer la categoria.
Oh, claro.
I jo t'estic parlant de que aquí, amb aquest club, doncs hi ha un problema evident. O sigui, més enllà de que no diuen la veritat ni al metge, després hi ha un problema evident. Vull dir que no s'ha fet un equip, vull dir, se desconeix la categoria, se desconeix el club, i s'ha fet un equip aquí que ens han explicat que, bueno, no, primer objetivo, permanència, després mirar l'escala en la zona media i després ja en playoff, ah, no, no, i te quedaràs al primer objectiu, perquè no tenim jugadors contrastats a la categoria. Compte, una categoria que és la quarta divisió, la quarta.
No, fora de micro hem dit que l'entrenador no era l'únic culpable. El que passa que és més fàcil fotre el carrer amb un que amb 11.
Bueno, amb el xou del porter sí,
Però això no ha passat.
Perquè li vaig dir al Gabri, és a dir, ha de jugar per mi un porter, el que ell decideixi. El xou del porter és un xou increïble. Jo no tinc precedent, Albert, que un juga a casa i l'altre fora.
No, i a més...
Bueno, el Gabri l'any passat...
No, però feia 2-1, 2-l'altre. Bueno, jo també era un xou.
A veure... Jo ja sabeu el que penso. Tots els entrenadors, igual que tots els periodistes, metges o poca gent, tenim una pedra del cap. Bueno, pues la pedra del cap del Pere Martí, pues com era la del Gabri, és aquesta del tema dels entrenadors. Dels entrenadors. Vale, perfecte. Però després tu analitzes, tenim un entrenador que no ha empatat a ningú a segona ref. I tenim una base de plantilla que ja no és que no hagin empatat a ningú a segona ref. És que molts no han jugat ni al futbol espanyol. Aleshores,
això sempre m'ho heu dit vosaltres, que sou els que entreneu.
I tu dius, la solució és fitxar a 4. Bueno, però quins 4 fitxaràs?
Bueno,
o sigui,
això...
el mateix que ha fet aquesta plantilla és el que ara ha de reforçar-la. Tenim capacitat de reforçar aquesta plantilla? Jo crec que no.
Igual
jo
se deixa assessorar ara.
Els hi va molt gran gestionar un club, ja està. I algun dia parlarem de la base també. Avui no, perquè no ens queda temps, però també perquè déu-n'hi-do.
Bueno, la base...
Estan demostrant que els hi va molt gran gestionar un club esportiu i ja està, i no passa res.
La base, ja ho vam dir l'altre dia, el futbol 7 ha desaparegut del Lleida Esportiu i el futbol 11 té una pinta de durar un any més. Si és que no...
Juvenil, cadeta, infantil estan en descens, primer equip en playoff de descens i filial a un punt del descens.
És que, clar, si marxen les famílies i perden la confiança i marxen a d'altres clubs, que, per cert, els altres clubs ja no poden absorbir més jugadors. Això és una altra història que en podíem parlar un altre dia. Que ahir parlàvem pares de certs clubs de Lleida que em diuen, bueno, és que entrenem 6 equips de futbol 11 en un camp de futbol 11. Vull dir, perquè no hi caben.
A mi em sorprèn des del desconeixement total, perquè no, evidentment no puc opinar sobre una
cosa... No ho feu vosaltres, al Juanjo Garra, entrenar 6 equips amb una xarxa només?
Bueno, nosaltres aprofitem els mòduls i tenim un munt d'equips alhora.
Però amb una xarxa no podeu entrenar més de 2 equips.
No, és clar.
Sergi Torque marxa. Ja ha dit el que havia de dir.
A mi el que em sorprèn és una mica, que també ho comentàvem abans, que hi ha com una desaparició institucional de fa, no sé, unes setmanes cap aquí, no? Que abans sempre... Hi havia molt
institucional
moviment...
Institucional d'Ajuntament o de Lleida Esportiu?
No, institucional de la directiva de Lleida Esportiu.
No, ara no? Portem un mes, no hi ha declaracions ni bones ni dolentes. No n'hi ha.
2 mesos ja.
Dos.
Des de la famosa homilia aquella després de perdre un partit, que va sortir aquí, bueno, dient que la culpa de tot era de Gabri, d'Espoda, de Febas, de Joanet, etcètera, com sempre, vale? I de que a poc a poc hi van a lletra que ho farien molt bé, hi ha silenci total i absolut per part de Luis Pereira.
Vull dir que no hi ha declaracions, que abans hi havia moltes declaracions als mitjans de comunicació.
No, que va haver una declaració dient que tenien NIF.
No, això sí.
Però això és molt important, això.
No, però en una altra ocasió, per exemple, el tema aquest del NIF, corregeix-me si m'equivoco, Albert, hagués convocat una roda de premsa.
Així que això va ser una nota per xarxes socials, no?
Però que vull dir que abans es convocaven rodes de premsa per moltes coses, per qualsevol cosa, i ara, de repent, no hi ha rodes de premsa. No sé, no sé si Albert ho viviu així o...
Vanessa, perquè no li diuen la veritat ni al metge, i perquè si convoquen una roda de premsa per dir-ho del nit i han d'explicar la veritat, malament rai. En la qual cosa, han de mentir. Un cop més. I jo crec que per això no ho fan. Perquè jo crec que la situació és suficientment farragosa i complicada com per sortir, i més en la línia que deies tu, no, que sempre parla d'un, parla de l'altre, de sortir un dia i explicar una mica doncs, com està el club. Més enllà del tema esportiu.
Bueno, proper partit, aquest cap de setmana, aquest diumenge, Copa del Rei. Això és com una més a més aquí, però jo no sé si em jugaria a posar els jugadors que l'entrenador consideri importants, no digues que es lesioni algun.
Passa, palabra i avall.
No?
És que no farem ni quartos per pagar l'àrbit.
Home, No, el Deportiu Alavés, vols dir que no congregarà
sí.
gent?
Sí, sí, 50 que vindrà de Vitoria.
Però mira, és que un altre detall que et demostra que no toquem vores. Tu fas pagar els abonats i al cap de dos dies montes una campanya amb ofertes del Perú.
Sí.
Amb un sponsor. Dius, hòstia, a veure, sisplau, sisplau, centrem-nos una mica, home. Per que això... no és tan difícil, que jo sé que no és fàcil, soc conscient de que no és fàcil, però tan difícil tampoc no és, eh? Tan difícil tampoc no és.
Ahir parlàvem...
Si tu fas pagar els socis i després fas entrar el 2x1. Dius, bueno, però això què és? Jo sóc l'abonat.
Clar.
I estripo el carnet i us dic, escolta, una cosa, torneu-me la pasta que m'esteu fotent el peu.
Ahir parlava, evidentment no és el mateix, eh? No és el mateix, és abismal. Eh? Però bueno, el Deportiu Alavés és dels primers de segona A. Parlava amb persones del Club Mollerussa i estàvem parlant de mínim ficar 3.000 persones al municipal diumenge a les 12 del migdia. I vull dir, però ple. Oh,
és que
no caben més.
És que el Mollerussa
es posarà. És un primera,
no,
evidentment.
No, però no és per això.
Igual.
No és per això.
És el poble tot en si, va tot amb una.
Perquè són dinàmiques. El Mollerussa, tot això és un regal. Per a Lleida és un yugo, no sé, és un, a l'esquena és encara més. Vull dir, saps? Vull dir, que no, com que no li van bé les coses, clar, ara que vingui el Deportiu Alavés, no sé, molt bé.
No te ganxo.
Bueno. Clar, si tu vinguessis d'una ratxa molt bona, que l'equip està on fire i tal, doncs vas a veure l'Alavés i el que toqui, saps?
Clar. Bueno, estem al novembre, però jo ho dic, el proper partit, després de jugar contra l'Algira, estarem a un terç de la Lliga feta, a un terç, eh? Llavors sí que ja pots començar a treure certes conclusions i veurem com va tot plegat.
Bueno, jo advoco per dir que el futbol no és tan important i que estan a segona ref, escolta, sí. Que tenim equips que estan a dalt de tot i que s'estan jugant moltes garrofes.
Serà d'aquí dues setmanes, per cert.
És que aquest és el drama, Vanessa. Aquest és el drama. Estem parlant de tot això, estan a quarta divisió.
Sí, sí, clar.
Perquè tot això, dius, estàs al futbol professional o estàs a segona B, com estàvem abans, que sempre estàs allí fent play-off, dius, amb el play-off, dius, és un drama, però dius, bueno, almenys estem... És que estem parlant del que estem parlant a quarta divisió.
Però tu recordes, Albert, que, després d'aquells dos o tres anys de jugar a segona B, jugant el play-off, o quasi bé el play-off, i perdre'l, que ens lamentàvem, bueno, ja ens toca pujar a segona A, guaita, ara està més lluny, allò, eh? Perquè això seria una primera ref, per entendre'ns, eh? I estem a la segona ref, a la part de baix.
Jo ja ho sabeu que em rebel·lo contra això. Perquè em sulfure pensar que parlem d'un equip de quarta divisió i no es per desmereixer-la, eh? Perquè quan els altres ens ha tocat estar baix, hem estat a baix i ja està, no passa res. Però em rebel·lo perquè el futbol pot amb tot. O sigui, és igual si estan a quarta o quan estiguin a primera catalana, és igual.
Rei. Escolta, amb 30 segons, Gerard Piqué, que va passar al mig de la setmana, Albert Escuer, és un tio intel·ligent, no?
Molt intel·ligent, home. Ha vist el percal i ha dit, escolta, que anar a jugar a la Copa del Camp de l'Alcoyan o del Castelldefels, plego i me dedico a lo meu.
Ja, bueno, no, intel·ligent des del punt de vista també de com fer-ho, quan fer-ho, què fer i el futur immediat, eh?
Bueno, però aquestes també han mentit més que
el metge,
com diu l'Albert, eh? Perquè sí, a mi, sí. Que em digui que ningú sabia que el Piqué retirava quan ha gravat imatges dins del Camp Nou... Hola, perdona.
Sí. Té la clau, té les claus. Falsetat 100%.
Home,
si tu vas a un camp...
Si també em va sobtar veure el vídeo amb les llums, dic, ostres...
I resulta que el club diu que no sabia res. Pues, té les claus, home. Falsetat 100%. Bueno, falsetat començant...
La porta sí que ho sabia, que li va dir. Diu, fa dues setmanes.
Sí, home, sí.
Falsetat començant pel soci del Barça. No pot ser que fa 15 dies lo xiulen i li diuen tot lo del món, bueno, i l'altre dia tot era plorar.
Vale,
no,
jo això sí que ho entenc. No. Ara li va veure tota la carrera i aquell dia només el partit.
Falsetat 100%.
Va, que ens plantem a les dues. Albert Escuer, Xavi Pérez i Vanessa Ortega. Com sempre, un plaer. Gràcies, bona
setmana.
Gràcies,
igualment.
Adéu.
I nosaltres, que ens anem ja directes a les dues, soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem, demà dimarts a les 12:20. Que acabis de passar un bon dilluns.